3 un quart i un minut de 10 i avui tenim amb nosaltres no únicament una persona, naturalment, sinó tenim un objecte que ens fascina. Es tracta d'un diccionari, diran, caram, de diccionaris sí, se n'han fet molts, fins i tot són supervendes. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans estava en les llistes de llibres més venuts. Aquest no creiem que arribi a tant, però calla, no se sap mai. Diccionari àrab-català, amb un subtítol, àrab estàndard modern. Margarida Castells Crivellers és una de les seves autores. Dolors Cinca Pinós va morir l'any 1999 i és una de les coautores. Benvinguda, Margarida.
Gràcies.
Bé, la veritat, el primer que hem pensat, vols que et digui què és?
Digueu.
Com que és un diccionari àrab-català, sí. El llibre s'obre de l'esquerra a la dreta, no? I hem pensat, dic, no, s'hauria de llegir al revés, no? Perquè les primeres veus venen en àrab, però no sé si això ho ha pensat l'editorial o ho has pensat tu, o m'equivoco jo.
No, no, això ja està decidit des del principi del projecte i està relacionat amb un dels problemes que hi ha hagut en l'elaboració del diccionari, que és la relació amb la informàtica, que ha estat difícil. És a dir, es havia de triar a veure si l'esquema era treballar amb un Windows, clar, estem ja parlant d'aquestes històries, no com els diccionaris d'abans, no? El Windows català, on a dins s'inclogués l'àrab, o bé un Windows àrab, on a dins s'inclogués el català. I anava relacionat molt amb aquest tema, no? I com que aquí hem de treballar amb Windows en català, on a dins s'inclou l'àrab, la decisió va ser totalment per aquest camí, no?
Segon problema, abans de tot felicitats, és que no hem vingut aquí a posar pals a les rodes.
Estem encantats
de tenir aquí, no sé, ben bé 2,5 quilos de pes deu tenir això, no?
Déu-n'hi-do, sí, crec que sí.
Hi ha moltes paraules.
No l'he pesat, però...
El que passa és que tothom coneix l'àrab perquè l'ha vist, però no sap identificar sons i grafia. I, clar, per nosaltres també és una cosa molt complicada. Vaja, jo recordo ara un acudit, i perdona, perquè algú l'haurà fet. Diu, escolti, un condemnat a mort d'aquests, en els països on hi ha condemnes a mort, la seva última voluntat. I l'altre diu, miri, aprendre àrab, perquè m'estaré tant de temps aprenent-lo que probablement no arribaran a matar-me mai. En aquest cas, jo no... Clar, tu ets una professora d'això, ensenyes
sí,
àrab,
sí,
no?
Sí, sí, també.
I el veig molt difícil. O sigui, aquesta mena de línies i tot això se'ns fa enormement difícil.
És una de les dificultats que té l'àrab, és dir, l'una i la primera, pels que són de fora d'aquest món, no? És a dir, l'acostumar a treballar, primer a veure, com aquell
que
diu, i després a reconèixer un alfabet diferent, que és un alfabet amb unes determinades característiques. Dins de tot, és un alfabet, a veure, que no són els ideogrames xinesos, que jo per mi encara és més complicat, sinó que és un alfabet consonàntic. El que passa que les lletres adopten diferents formes segons la posició en la paraula, i bé, és la primera dificultat que cal superar. Però és, aquí ens hi hem de posar bé, és important, per alfabetitzar-nos.
Un dia vaig veure una màquina d'escriure japonesa i em vaig perdre perquè hi havia moltes més tecles que les nostres. Les màquines d'escriure amb aquests caràcters com són?
No, jo faig servir el mateix teclat que faig servir en català o anglès o el que faig servir en àrab, perquè això del tema de les diferents formes s'ha resolt des de l'interior del programa. És el programa que t'ho soluciona. És a dir, tu piques la mateixa lletra i segons la posició automàtic se't posa en la forma que toca.
Sí, en aquest sentit la tecnologia doncs ha ajudat molt,
Sí, sí, sí. No, no tot són crítiques. És a dir, que també... I amb el temps tot ha anat millorant, també. És que nosaltres vam començar... temps enrere.
Tot i això, el diccionari àrab-català, de seguida pensem, dic bé, com que no és català-àrab, i fins i tot si fos així ens hauríem d'anar a aprendre una mica l'àrab, hem de pensar que aquest serà un llibre que serà llegit per persones que tenen interès en conèixer el català, però que en canvi s'expressen normalment en àrab.
Sí, d'entrada. És a dir, aquest diccionari està pensat per aquestes persones, també per l'aprenentatge de l'àrab. És a dir, faltava aquesta eina. És a dir, aquí hi ha un interès de fer com a l'objectiu del llibre l'ensenyament i aprenentatge de l'àrab. I després, per l'usuari que ja doncs, té nocions, que en sap, pels àrabs, que, etcètera, que aquí que viuen entre nosaltres, el segon objectiu era la traducció. Des de traducció de documents, etcètera. Tenim ja títol de traductor jurat, àrab-català i... feia falta. I
doncs
després,
sí.
Per la literatura contemporània, que també cada cop doncs, hi ha més gent formada, poquet a poquet es va despertant l'interès, i és una eina, això, d'aprenentatge i de traducció per qualsevol... persona interessada.
Jo sé poques coses i d'aquestes en sé moltes menys, no? Però, per exemple, abans que parlaves del xinès, sabia que el xinès tenia una transcripció en occidental, com si diguéssim, no? Que és la transcripció pinyin, que es deia. És a dir, que tu veies allà un atac amb ratlles, però algú s'havia preocupat de posar al costat com es pronunciava allò. Hi ha una transcripció, per dir-ho així, fonètica del que veiem aquí?
Sí, mira, aquí precisament
inclou... Les primeres planes ja hi ha.
Sí, el diccionari n'inclou dues, de possibles.
Cada vegada vaig allà i dic no.
Però,
no.
A veure, aquí entrem en una qüestió, és que tenim bastants fonemes diferents i llavors costa d'unificar en una sola transcripció. I aquí ens hi trobem, vaja, els que ensenyem i els que aprenen àrab, quan s'ha de treballar amb transcripcions, més o menys l'Institut d'Estudis Catalans va proposar aquestes dues, que hem inclòs al diccionari. Són propostes en el camp científic, ho fem servir, però després en el camp així normal, és a dir, la transcripció per agències periodístiques, etcètera, que exigeix una immediatesa, es fa més o menys sense patró, i aquells fonemes que no s'entenen s'assimilen a d'altres, etc. I això provoca de vegades sí, problemes a l'hora d'adaptar paraules, etc., per qüestió dels fonemes que tenim diferents, que és un dels problemes de l'àrab.
L'àrab és el mateix a Casablanca que, no sé, que a Síria, per exemple?
Doncs no. A més té això. No és pas el mateix.
Vaja.
I per això també vam decidir veure quin registre d'àrab utilitzem aquí, cap a on ens decantem. Com que en català, francament, no hi era encara això, vam dir que el primer que cal és un de l'àrab estàndard, la llengua comuna, que existeix, es fa servir, té uns usos, hi ha un registre de llengua comú, que és el que se senten la gent a la ràdio, a les notícies, el que es fa servir a les universitats, en congressos, situacions formals, l'àrab estàndard, que diem. Després, dintre que hi ha graus, l'altre, el terme oposat seria l'àrab dialectal, que diuen. És a dir, l'àrab que fa servir la gent del carrer, i és aquí on sorgeixen les diferències. Són bastantes entre Casablanca i Damasc, posem per cas, per dir dues ciutats d'un extrem i d'un altre. És com si el mateix que ens passa a les llengües romàniques, totes venim del llatí. Si s'hagués aguantat la nostra llengua comuna, tindríem el llatí com a llengua potser culta, que diríem de literatura, i parlaríem amb la llengua romànica corresponent. I aquest és l'efecte que fa amb graus d'intercomprensió diferents, per exemple, en cas de Marroc, Orient, el grau de poca comprensió que té un parlant oriental respecte a un magrebí és força, és a dir, no els entenen.
Una feina important la té sempre la televisió. Els canals, per exemple, com Al Jazeera, què fa? Un àrab estàndard?
Exacte.
I sí, això vol dir que allà hi ha filòlegs que es dediquen a dir, despullem de dialectalismes tot el que puguem i anem a donar les notícies per a tal que les entenguin a un extrem i un altre de l'arabofonia.
Exacte. Sí, no, Al Jazeera té formació de personal. La cadena Al Jazeera es preocupa per aquest tema, forma el personal en aquest sentit, i després, doncs, gràcies al Jazeera, l'efecte ha sigut que cada vegada hi ha més gent que coneix l'àrab estàndard, que era la llengua considerada dels... la sabien els que anaven a escola. Clar, el que no tenia oportunitat d'anar a escola era difícil.
Ara bé. També, Alemanya també tenen el Hochdeutsch,
que
en canvi que a Suïssa es parla d'una altra manera, però quan tu vols parlar amb alemany, amb un senyor de Zurich i un senyor d'Hamburg, parlen amb Hochdeutsch.
Una mica l'efecte seria aquest. I ara el que ha produït les televisions, des que hi ha les parabòliques, que ha sigut, vaja, un fenomen, s'ha disparat a l'assumpte, el coneixement, almenys passiu, ja dic jo, no tothom el parla, aquest nivell d'àrab, però el passiu sí que tothom l'entén i es produeixen quantitat de programes en estàndard, etc. Des de dibuixos animats a telecomèdies, ha sigut, vaja, la definitiva perquè s'aguanti i es revifi.
Així que en aquest moment aquest àrab estàndard està difonent-se gràcies precisament doncs això, a la televisió fonamentalment.
Està en expansió, efectivament, en expansió. Aquesta seria la vessant popular, però ara bé, la literatura ja fa temps que la va adoptar, és a dir, tota la literatura àrab a partir del segle XX...
Sí. És el mateix fenomen que passa amb la llengua castellana, que el castellà literari de Buenos Aires o de Colòmbia és pràcticament el mateix que el que poden escriure a Madrid o Albacete. Però, en canvi, els diaris ja són una mica diferents. I les televisions i les ràdios ja són una mica més diferents. Feinades d'això. Totes les paraules hi són, perquè, clar, sempre fa gràcia saber en un diccionari hi són totes les paraules que fem servir, perquè algunes vegades els que ens dediquem sobretot a això de la paraula diem... És la primera vegada de la meva vida que acabo de pronunciar aquesta paraula. I et sobta. Dius, segur que és així. En el cas de l'àrab, hi són totes?
Jo diria que totes no.
Perquè...
Perquè
l'estàndard, clar.
Sí. Dintre, ens hem mogut dintre de l'estàndard, llavors també caldria, per exemple, seria interessant plantejar-se, potser ara que ja tenim això, un diccionari marroquí, català, perquè respondria a altres necessitats, no? I que llavors sorgirien altres paraules que aquí no hem inclòs. Clar. És a dir, les limitacions venen per aquí. Primer, triar el registre. I a partir d'aquí, jo no crec que hi hagin totes les paraules. Hem procurat posar-n'hi moltes, però també una de les dificultats que ha tingut és la tria. S'ha hagut de triar a vegades. Entre, hi havia unes limitacions d'espai i no totes crec que hi siguin. És a dir, s'ha intentat posar, i sobretot més o menys la idea és això, és l'ús d'una paraula ja ben establert, i les últimes novetats de cara a la llengua del periodisme i etc.
Ara, jo m'he enamorat bojament d'una senyora anomenada Fàtima que viu, doncs, no sé, a Trípoli, Líbia, posem per cas, no? I li vull escriure una carta. Però li vull escriure una carta no en anglès ni en francès, no, li vull escriure una carta en la seva llengua. Em serà molt difícil, perquè, clar, per buscar les meves paraules no estan en ordre alfabètic, són les seves paraules les que estan en ordre alfabètic.
Exacte, per això faria falta...
Em quedaré sense escriure-li la carta.
El català àrab. Per això faria falta el català àrab, que seria la segona part d'aquest. És a dir, que l'interès hi és en fer-lo i bé... Com diuen, inxal·là, tot arribarà, no? Com diuen, ara, si Déu vol, tot arribarà. Però, de moment, treure la part A. I la part B és aquesta, el català àrab. Que també jo sé que hi ha interès al món àrab, per això. Aquesta és una altra vessant que a mi m'interessa molt, perquè justament, doncs, jo que sé, fa 2 o 3 anys, en un congrés al Caire m'ho van demanar. Un congrés de traducció, traductors literaris. I jo vaig parlar del tema de la... de lo que s'havia fet en traducció de literatura àrab contemporània aquí al català. I llavors es van interessar per la llengua, perquè molts no sabien ni que existia allò que ens passa a nosaltres, no? I després demanant, hi ha diccionaris? O sigui, àrab català, una mica de paciència, hi haurà l'àrab català. Doncs ara també amb una mica més de paciència hi haurà el català àrab. De totes maneres, jo animaria la gent que almenys per escriure 4 cosetes, és a dir, el que cal per aprendre l'alfabet, a veure, no cal espantar-se. En un mes, si t'hi fiques una miqueta, pots aprendre aquest alfabet, a escriure cosetes en àrab. I llavors pots triar aquelles coses que t'interessi escriure, de manera que no passi massa temps i no s'escapi la senyora de Líbia, que encara hi hagi temps de mantenir una relació.
És a dir, que... d'escriure-li només coses emocionants,
sí,
i no
quatre
el preu del petroli, no.
No, 4 cosetes ben dites d'aquest tema, i els hi dius en àrab, i això emociona molt a la gent, perquè ells són conscients que a nosaltres ens costa molt entrar al seu món, així com ells ho tenen fàcil, coneixen el nostre alfabet perfectament, clar, anglès i francès, a nosaltres ens costa moltíssim. Les 4 paraules i 4 cosetes escrites els hi fa una il·lusió enorme.
Fa 10 anys teníem un coneixement del món àrab molt menor al que tenim ara. Ja tenim un diccionari. D'aquí 10 o 15 anys hi haurà probablement el delegat de la Caixa a la que anem a demanar un crèdit, que, doncs, que serà una persona que dirà, esperis un moment, ara estic amb això del crèdit, però és que és l'hora de l'oració. I anirà a tancar-se dintre d'una cambra i allà farà les seves coses i tornarà. I que probablement ens trobem amb una
és possible, sí, no? sí, és possible. I de moment ja, quan vas a la caixa, al caixer automàtic, ja et diuen, allà amb lletres àrabs, n'ha atacat la mòbil àrabia, és a dir, parlem àrab. Us hem fixat quan anem als caixers, això fa uns anys...
No sabíem el que volia dir, però...
Les lletretes ja et diuen això, parlem àrab. I fa uns anys enrere ningú hagués pensat que en un caixer de la caixa sortís l'àrab. Per exemple, no? També al cor de la ciutat, resulta que ja vaig veure que hi havia la possibilitat de veure'l en subtítols en àrab. Coses així que però fa 4 anys estem parlant que ni hi pensàvem i ara s'estan produint. Potser fins i tot s'accelerarà això i ja veurem com anirà, perquè és un procés de... és difícil preveure, no? Però que està en marxa, evidentment.
Inxallà, com deies. Salam alaikum, Joan.
Bona nit, Margarida.
Bona nit. Contesta alaikum, salam.
Tu, perquè ets cosmopolita i polilingüe i tot això, escolta. La pobra Fàtima, no vull que es quedi sense que sàpiga que el Joan l'estima. M'ajudes una miqueta?
Vinga, intentem.
Vinga, estimada Fàtima.
Fàtima Telàsiza.
Fa dies que no penso en altra cosa que en tu. No dormo.
La anam.
No menjo.
La akul.
No entenc res, estic desconcentrat.
La famuxei en l'art, aquí és a la xei.
Vindré tan aviat com pugui a Trípoli.
Se ho faci, fi acrabot, mumkin, i la trablus.
M'agradaria que tinguessis via internet.
Val. No, això,
per
això,
favor.
Això ja està bé, però el que és difícil és escriure-ho tot això.
D'això ja en parlem després.
Ja li posarem el telèfon.
Saps què li passa? S'ha posat vermell el barri. I falta el final. T'estimo. Com es diu t'estimo?
Ohebuki.
A veure, tornem-hi.
Ohebuki.
Ohebuki.
Nam. Ohebuki.
És bonic, és musical.
És molt musical.
És bonic d'escoltar.
Molt bonic.
Quina és la paraula més bonica de l'ara? Per al barri de mi, per exemple, ens agrada molt espiadimonis, hora baixa, licorella, oi?
I papallona.
Papallona.
Em dic que en totes les llengües era eufònicament bonica.
Butterfly, mosca de mantega.
En àrab també, faraixa. Jo la trobo molt bonic, papallona.
És com farfalla, no? Si sembla una mica la farfalla
bueno,
italiana.
Doncs sí, faraixa. I m'agrada molt una que em fa molta gràcia. Venedora, tomàquet.
Venedora?
Venedora.
O sigui que el tomàquet ja té la venedora incorporada, ja no cal ni comprar-lo.
Sí, també hi ha qui utilitza tamàtim, però s'ha estès bastant el venedora, sí.
Quantes paraules has traduït?
Bé, aquí està consignat a la contraportada que hi ha 41.000 paraules, em penso. Dintre del diccionari sí, jo no ho sabria ni dir. Una altra cosa és que bé, l'ordenació del diccionari és per arrels. Llavors les entrades és una cosa, és una arrel, i de cada arrel es deriven diverses paraules. Per això hi ha tantes paraules, eh? El sistema de derivació àrab és fabulós a través de...
Hi ha molta gent que trobeu àrab que esteu al servei de la justícia catalana o espanyola?
Bé, jo sí, no treballo en el servei de la justícia, però sé que n'hi ha. Tinc companys i agències de traducció que estan per això. Jo, no és el meu cas, no hi he treballat. En qüestió de traducció, el meu és la literatura.
Un àrab detingut que ha de ser jutjat tindrà un traductor. En canvi, un català a Madrid sembla que no, oi?
Em sembla que no. Ara per ara, no. Tal com estan les coses, vaja.
Ja té futur això de l'àrab a Catalunya? Una emissora privada farà un programa en àrab d'aquí 10 anys? Sí.
És molt possible, sí, té futur. Augmenta el nombre d'alumnes, tant a l'escola d'idiomes com en acadèmies, a la universitat, etc. L'interès, els viatgers cap al món àrab, les relacions, els àrabs que hi ha aquí, van havent-hi ja generacions que han nascut aquí, però que no obliden les arrels, evidentment, i crec que sí que té molt futur. És una de les llengües de la ONU, l'àrab, i en té moltíssim.
Deixa'm explicar als oients com és la Margarida, perquè la Margarida... té el cabell curt, porta unes ulleres així vermelles, vaja, la veus i diries que és com a mínim irlandesa, sí. Bretona,
finesa,
finesa, evidentment quan arribes a un lloc de l'arabofonia i et poses a parlar d'aquesta manera, la gent es deu estranyar una mica, no?
Sí, es queden parats.
Clar, jo també.
Es queden parats i bon, l'efecte que fan és que ells estan acostumats a adreçar-se als estrangers en anglès o francès, segons on estiguin. I llavors els hi causa un efecte que triguen una estona en canviar de llengua. I va desproveix una situació una mica surrealista, on jo intento allò practicar, parlar en àrab, i l'interlocutor m'està parlant en anglès o francès, que és una cosa rara. I a banda no endevinen mai d'on soc, és no, a dir, sempre que si holandesa... Que...
Tu un dia tenies 18 anys o 19, arribes a la universitat i dius, de què es vol matricular? I tu vas i dius, de filologia semítica. Per què?
Doncs gairebé que va ser així, perquè ho vaig veure en un cartell i em va fer gràcia. Jo anava a matricular-me de filologia catalana,
això que no
ho tenia massa
res,
clar.
Tothom, vaja.
Anava a informar-me, primer volia fer psicologia, però després no sé què, vaig anar a informar-me de filologia... I quan vaig veure el nom, em va fer com un... Els ulls em van fer pampallugues. Dic, ui, que bonic, això. I llavors, clar, semític, hebreu, ara. I aquí va començar la història.
I això t'ha portat a passejar per Tunis, El Caire, Damasc, Tetuán, Amman, Frankfurt, Alep i Toledo.
Sí, això en qüestió d'estudis. Aquí està el currículum acadèmic, no?
Toledo sembla que és una de les poques
m'agrada molt passejar.
On hi ha esglésies, sinagogues i mesquites.
Sí.
En el Toledo actual encara es veu aquesta riquesa... multicultural.
Sí, una mica com a parc temàtic, diguem-ho així, és a dir, que és una mica cartonat, però no, hi és, eh? Veure Toledo és una ciutat molt bonica. I llavors s'han fet iniciatives, tant per part dels jueus, amb inversions jueves per recuperar espais. També els àrabs han recuperat l'antiga escola de traductors de Toledo, que és on vaig anar a fer jo una mena de, el que ara diríem un màster, no?, sobre traducció i tal, que s'ha recuperat en un palauet àrab que hi ha allà, o sigui que sí, que hi és, que es nota, que allà a Toledo hi ha aquell ambient... En fi.
Com a professora, és que jo també m'he quedat amb una curiositat. Com a professora, quants alumnes tens?
Bé, depèn de les assignatures. Jo és que, com que he fet dues etapes, ara estic amb la segona, m'han donat segon cicle, a primer cicle n'hi ha més. És a dir, jo havia arribat a tenir classes de 100.
100?
En àrab 1. No, després la cosa es va garballant, no? Però ara, per exemple, no, les assignatures de segon cicle, que són molt més especialitzades, diria des de 15, 25, 30, i un any, 45, fa dos anys n'hi havien, en una assignatura.
Està justificat que es mantingui, perquè la volien treure, sí. Això de les semítiques ho volien...
Estem molt preocupats, estem molt preocupats.
Com es diu, pa?
Hops.
Hops, i com es diu, i?
Com?
I, la conjunció.
Ah, ua.
Hops, ua, venedora.
Hops, ua, venedora, tan tomàquet.
Com es dirà, sardana? O diran sardana?
Sardana, mira, sardana jo no ho traduiria. És la sardana com... No traduiré un ball molt semblant que hi ha a Orient Mig, que és el dabke, que s'agafen de les mans, també com la sardana, i són uns passos. I n'hi ha un que dirigeix, els altres segueixen, dic, mira, no és rotllana. Allò és, van així fent sí, serpentejant, no?
El Joan ha dit fa poc que una manera de conservar la vida, un home condemnat a mort, és l'última voluntat, és vull aprendre àrab. Però a Aràbia també hi ha una altra manera de conservar la vida, que no et matin, explicant contes. La Xerazade es va passar mil i una nit explicant contes, i tu els vas traduir.
Sí, és veritat. Una feina que em va encantar.
Com es diu, les mil i una nits o les mil nits i una?
El Flaila o l'Aila. Les mil nits i una.
Ah, i per què tradueixes malament? Si comences a traduir el títol, anem malament.
Ui, si ens fiquem a la traducció, els equivalents culturals...
Et perdono aquesta mala traducció si t'expliques un conte molt breu, molt breu, de les mil i una nits.
Ui, és que n'hi ha tants. Bueno, el mateix de la Xarazat, que resulta que el seu... Per què ha de salvar la vida? No sé si ho sabeu, això. Per què li tenia tanta mania al seu marit? Era perquè resulta que el seu marit l'havia enganyat, la primera dona... no ho podia suportar i l'havia matada. I llavors cada nit, clar, tampoc podia passar sense les senyores, i el que feia és que allà el real va donar l'ordre que li portessin donzelles del país i que cada nit, un cop hagués doncs, passat una bona estona amb ella, la matava. I va ser... hi havia ja un terror al país de que les noies anaven acabant, i va ser la pròpia Xerazade que va demanar al seu pare, que era el visir, el primer ministre, que li va demanar que ella sabia la manera de treure de la maledicció del damunt d'aquestes dones. I llavors va dir, jo el que faré és contar-li una història seguida, cada nit, de manera que aquesta història no s'acabi aquella mateixa nit i li mantingui l'interès per seguir escoltant la història una altra nit. I d'aquesta manera no em matarà l'endemà de la nit de noces. I així va ser com durant 3 anys i mig, pel que es calcula, perquè va tenir 3 fills també al llarg, Xerazade va aconseguir que li salvés la vida.
És a dir, que aquesta senyora és la que va inventar els colabrons i els feuilletons.
Totalment, totalment.
Deixar la història en un punt penjat per l'endemà tenir ganes de seguir escoltant.
Sí, sí. I llavors les històries són llarguetes de les mil i una nits.
Però clar, aquesta ha passat tota una nit... i deixar-ne un trosset.
Sí, i aquest era el truc de la Xerazade, és a dir, el deixava en un moment d'interès, com és la tècnica dels colabrots, i de manera que deia, si em deixeu en vida, majestat, jo demà us la continuo explicant. I el senyor consta que pensava, saps què, que m'esperaré demà a matar-la. M'esperaré demà, i aquesta va ser la seva manera de salvar la vida.
Aquesta idea de la submissió de les dones en el món àrab és un tòpic o és una realitat?
No, a veure, sí, legalment és realitat. És a dir, una cosa són les lleis, després també hi ha tradicions que són, a part de lleis, és a dir, que costa, hi ha uns costums i unes tradicions de submissió. Hi ha les maneres de lluitar contra això de les dones. Hi ha hagut també lluites, i no em refereixo més al feminisme, sinó també estratègies, etc., de les dones per evitar això. I després hi ha diferència entre un lloc i altre del món àrab. Jo això sempre em queixo molt, que aquí encara poc se'n parla de lo malament que s'està en aquest sentit per les dones en tots els sentits, en un país com Aràbia Saudí, i en canvi Síria, que com que té mala premsa, resulta que més aviat allà es tendeix a dir que malament que estan allà les dones, quan jo a Síria he estat i bé, he pogut fer la mateixa vida que faig aquí, i a Aràbia Saudí no em deixen entrar, simplement no em donaran el visat perquè no necessitaré el permís del marit i una feina. I no em voldria.
I això que podries llegir l'Alcorà, perquè l'Alcorà...
Bé, això intento, sí, perquè l'Alcorà és un text difícil d'entendre, almenys... Bé, jo sí, puc dir que l'he llegit, amb l'original. Entès és una altra cosa, hi ha coses molt fosques.
Hem de dir, Margarida, que aquí entrevistem a moltes persones que moltes vegades no saben el que es diuen, i en canvi avui tenim la satisfacció d'haver parlat amb una dona sàvia, que sap perfectament el que es diu i com ho diu. Anem a posar-li ara una mica de música.
La Margarida no mereix. Escolta, Margarida, què vol dir ietemeneni?
Em desitja.
Qui?
Qui sigui. Aquella persona, ell, ella, etc.
Torna a dir el no.
Em desitja.
El t'estimo com era?
Mira, he d'aclarir amb el t'estimo que t'has de dirigir, tu dirigeixes a tu masculí o a tu femení. És així sempre en ara.
Si estimes molt o poc o massa, no hi ha grau si sempre la mateixa paraula?
Ui, no, hi ha més paraules.
Perquè el japonès és et desitjo, sí, et vull
atamani,
conèixer per
aquest,
primer dia.
Atamannak, també seria jo a tu. Atamannik.
No, no cal anar tan lluny. En valencià diuen et vull. I en canvi aquí diem t'estimo, que és tot una altra cosa. Té vull.
Sí,
vull és possessiu, oi?
Té vull. Sí, però és més clar, eh?
És maco l'italià.
Que no t'estimo, sembla que t'estimo.
Ti voglio bene, diuen en italià, sí.
Et vull bé o vull el teu bé? Bé, Iete Neneni és una cançó que ha triat ella, de Maria del Mar Bonet, del disc Amic i Amat, i que vol dir, em desitja.
Sí, que està fet amb una orquestra de Damasc, aquest disc.
Bonita Castells, gràcies per haver vingut aquí i sobretot per aquesta obra que, juntament amb la Dolors Cinca, veu començar a fer fa 10 anys, no? Em
sembla. Sí, sí, sí.
Doncs mira, ja ho acabem, ara toca havia... l'altra.
Ara en parlarem.
Gràcies, Maravilla.
Tot arribarà.
És un veritable honor tenir una dona sàvia, com dèiem aquí, i que ens ajuda a estendre ponts amb l'altra riba del Mediterrani.
Moltes gràcies a vosaltres.
Maria del Mar Bonet.
Cafè de la República.